Passen 8 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, a part de la solució, ja vam acordar i era un 25% de la solució. Fran Domènech, molt bon dia.
Ja m'has rebaixat, bon dia.
Com o sigui que l'has rebaixat
no,
tu?
No, jo vaig rebaixar 49.
Ah, val, 49.
Si 50 és massa, deixem un 49.
Però aleshores l'Albert, la Susana, la Lívia, l'Alba, jo quin percentatge tenim?
No,
si ara, 50,
jo no tio. Soc jo qui ho he de decidir, això. Tu vas donar-me 50. Escolta'm, avui ens ha escrit la Berta, aquest grup d'amics que tinc, que és el WhatsApp del programa, i ens ha desitjat bon dimecres i bona vida, i crec que és la millor salutació que s'ha fet mai a la història de la humanitat.
Bon dimecres i bona vida.
Moltes gràcies, Berta, que és educadora social, i ens ha desitjat bon dimecres i bona vida.
Com hem de ser, ambiciosos i ambicioses.
No,
mireu, el control tècnic, ara els mencionava, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano, la Lívia Discipio. I avui us portem una solució que a mi se'm nota pels poros de la pell, que m'encanta, perquè avui parlem d'adoptar gossos. I gats també, no patiu, que els dels gats ja estan trucant, eh? 93-201-7474, ens centrarem en gossos, però aquesta edició també té gats, eh?
Aquí hi ha hagut un viatge.
Ja,
d'entrada ha fet un spoiler ja.
Bueno, he fet un spoiler, però això enganxarà la gent a entrar al 3CAT. Ara de seguida us ho explico. Parlàvem tutorial d'adopció de gossos. Com és el procés d'adopció d'un gos? Què hem de saber abans de fer aquest pas? Com podem saber si estem preparats o no per acollir un gos a casa? Quin gos hem de triar? Perquè, clar, no és només, ai, ens hem enamorat d'aquest gos. És adequat per nosaltres? Nosaltres som adequats per aquest gos? Quin paper juguen les protectores d'animals en aquest procés? Ens poden aconsellar, ens poden guiar? I un cop tenim el gos, ai, ai, com és aquest procés d'adaptació de l'animal al nou entorn? Avui voldrem saber també amb quines dificultats ens acostumem a trobar i què podem fer per solventar-les. I sobre gossos i adopcions en saben i molt els protagonistes del programa Cita Bestial, que ja han estrenat la seva tercera temporada al 3CAT.
Ell és Angus, jo sóc la Candela i el vaig adoptar fa uns anys. A mi m'ha canviat la vida i estic segura que hi ha molta gent que vol viure la mateixa experiència. Per això vull que tothom tingui l'oportunitat de trobar i conèixer el seu gos perfecte. Primer, tindran 4 cites ràpides amb gossos que busquen casa.
El seu gos perfecte, això és el que s'encarrega de trobar Cita Bestial. Candela Figueres, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs, estimada? Gràcies per haver tornat una vegada més a l'estudi de Catalunya Ràdio i fer-ho amb mi, Candela.
Molt contenta de veure't, de veritat.
Felicitats per aquesta tercera temporada.
Moltes gràcies, estem molt contentes.
Hem de firmar la quarta ja, eh?
Ojalà. A veure si tant de bo ens escolti...
Qui ho ha de firmar, això, en Siegfried?
No ho sé.
L'Adrià?
No sé, tu tens contactes?
El contacte el tinc, passa, no em fan cas. Adrià Serra, firma, per favor, quarta temporada.
Sí, quarta temporada, que és molt important. Televisió pública, fent contingut social d'aquest tipus, és molt important.
La Candela és la codirectora i presentadora del Cita Bestial, juntament amb l'Anna Pérez, tercera temporada, amb 8 capítols plens d'històries de persones que busquen un gos amb protectores de Catalunya per ampliar la família. Quins són els motius que us han donat aquesta tercera temporada a les persones que volen adoptar gossos?
Espera't, abans de dir-te que...
Ho he fet malament.
No, aquesta tercera temporada de la direcció només és de l'Anna Pérez i jo...
Ah, ja t'has cansat, no? Has dit ara que menys l'Anna.
Exacte, no, aquesta temporada no em va ser possible perquè estava en un altre projecte diari i l'Anna, doncs, evidentment es coneixia el projecte i l'ha liderat ella.
Ai,
i s'ha de dir aquestes
bonic.
Coses.
Doncs l'Anna Pérez, que està per aquí al fons, sí. Anna, tu quan vulguis, si diem alguna altra cosa malament, tu aixeques la mà i m'ho dius, eh? De moment no. Només això.
Em deies, però bé...
et deia que quins són els motius que us ha donat la gent ara per voler adoptar gossos aquesta temporada?
Els motius sempre és doncs, que tenen ganes de compartir l'experiència amb un animal, sobretot d'ajudar animals que realment ho necessiten, i ja està. És que és solidaritat. Quan tu vas a buscar un gos amb una protectora, en principi és perquè tens moltes ganes d'ajudar. I ets molt conscient de la situació que hi ha.
Hi ha un dels personatges, que ara no recordo el nom, una senyora gran, que diu que vol adoptar un sènior,
sí,
perquè no vol deixar...
La Maria Rosa.
Maria Rosa, exacte. En ella se li veu molt clar en aquell capítol.
Vol el gos més desgraciat.
Sí, perquè diu, aquest és prou feliç. Va dient, aquest no és prou desgraciat. Ja. ajudat?
És que és una senyora que ha ajudat els animals tota la seva vida, que ella sentia que era realment feliç quan podia ajudar un animal. Ella també ha tingut una vida, doncs, com tothom, però en el seu cas complicada, que no cal que expliquem a càmeres. I sentia que encara tenia prou d'energia i, tot i ser gran ella es diu, jo sóc una sènior, busco un gos sènior.
I està molt bé, i ara veureu per què. Com diria Carles Porta, quedeu-vos amb aquest detall. Una persona sènior que busca un gos sènior. A la passada temporada vau conèixer la protectora de Granollers i enguany heu posat focus, entre d'altres, en la protectora de Mataró.
Comença un nou dia a la protectora de Mataró. Toca esmorzar i sortir a passejar amb els cuidadors. Unes figures imprescindibles per a la recuperació de molts gossos que arrosseguen un passat difícil.
I si parlem de la protectora de Mataró, hem de saludar la Romina Martínez. Molt bon dia, Romina, com estàs?
Bon dia, doncs molt contenta la que està aquí.
La Romina treballa a la Societat Protectora d'Animals de Mataró, l'SPAM. Quants gossos teniu ara mateix a la protectora?
Clar, nosaltres tenim 4 centres d'acollida. En total tenim uns 150 gossos i uns 150 gats, aproximadament.
150 gossos, 150 gats. Els protes del programa són els gossos, són els seus nous tutors i les protectores d'animals. El programa ha servit, tu creus, perquè les protectores hagin tingut més adopcions? És a dir, t'ha arribat gent sensibilitzada gràcies al Cite Bestial?
Bueno, nosaltres ja ens estan arribant formularis a través de la nostra pàgina web dient us hem vist a Cite Bestial.
Ai, que bé! Això és servei públic 100%, no? Fa com il·lusió, no, Candel?
Fa molta il·lusió. Sobretot que la gent... Mira, jo quan venen nens que et diuen jo, quan els pares em deixin tenir un gosset, serà adoptat. Vull dir que pensin en l'adopció abans que la compra. Penses, aquest programa ja està fent una funció molt important. I si a sobre em diu Romina que ja us estan arribant formularis d'adopció perquè us han vist en el programa, és fantàstic.
Mira, ja sabeu, els que em seguiu de fa temps, que jo sóc una gran, diria, supporter del món de l'adopció, però també sóc una gran supporter d'una bona adopció. Perquè hem viscut casos, moltes vegades, que la protectora, sigui on sigui, fa un mal maig, intenten forçar una adopció i acaba sent una adopció fallida i el que acabem trobant-nos és amb un tutor que no adoptarà mai més. Per tant, el vostre paper, Romina, també s'ha anat modificant al llarg dels anys i m'imagino que ara també teniu una baula molt important a l'hora de buscar el maig perfecte, que és el que fa el programa, i a més, explicar als nous tutors tot el que es poden trobar amb un gos i dir totes les veritats, és a dir, no amagar si un gos és reactiu, si un gos té ansietat per separació, etcètera, etcètera, no?
Sí, totalment. O sigui, per nosaltres és molt important donar gossos en adopció, però és més important que siguin adopcions que encaixin i que no siguin animals que hagin de retornar a la protectora, perquè al final són animals que tenen un altre cop un trauma afegit, no? Un altre abandonament. Llavors, bueno, nosaltres tenim... Hi ha vegades que tenim un gos pues, molt maco, no?, que pregunta molta gent, però potser és un gos que no és per qualsevol família. Hi ha hagut vegades que hi ha gent que ve allà, no vull aquest gos, no, mira, aquest gos no te'l donarem, perquè és que d'aquí 3 dies me'l tornaràs.
I ja no només això, que potser aquesta persona ja no es tirarà mai més a la idea d'adoptar.
Clar.
Si ha tingut una mala experiència, no?
Sí, i hi ha gent que s'enfada, perquè no, jo vull aquest gos, i bueno, preferim que l'animal es quedi més temps al refugi i trobar realment una família que sigui apta per aquest animal, que no donar gossos sense pensar qui li estàs donant.
Molt important aquesta feina de les protectores i també prendre en consciència, i nosaltres ja sabeu que fem difusió sempre d'aquest tipus de continguts. Completa el trident per formar part de la solució, la Maribel Vila. Molt bon dia, Maribel, com estàs?
Hola, molt bon dia. Anava a dir bona tarda, però no.
Ara bon migdia, eh? Maribel Vila, ja sabeu que és experta en comportament i benestar animal, tècnica en teràpies assistides amb animals i modificació, experta en modificació de la conducta del racó de Milú. La trobeu @elracodemilú a Instagram. Ara ho deia la Candela, eh? Adoptar és solidari, és respectuós, és gratificant, però això no el treu que abans de fer-ho també calgui tenir presents algunes qüestions importants, que és el que parlàvem ara amb la Romina. Així, si hem de llistar-les, Maribel, quines són les dificultats més habituals amb què es troben les persones que han adoptat un gos a una protectora?
Bueno, dir, i imagino que tu que tens més experiència perquè estàs en un refugi, dir que moltes vegades un gos, dintre del refugi, veus una part del que és del seu comportament. I que moltes persones, quan s'han emportat un gos, al cap d'uns mesos, quan al nivell d'estrès, perquè tot i que estiguin molt ben tractats, que intentin treure'ls el màxim possible, hi ha molt estrès dintre d'un refugi, quan arriben a casa, l'estrès ha desaparegut, comencen les rutines, llavors comencen a aparèixer coses, i molta gent se sent a vegades m'han obviat informació, no m'han dit del tot això. Tenim que pensar que un gos que normalment ha sigut abandonat té una motxilla, a vegades molt bona, a vegades no tan bona i a vegades molt dolenta, i a vegades això no es veu a primera vista. Tu pots anar a passejar un gos, treure'l durant un mes, arribar a casa, quan baixa l'estrès comença a aparèixer cosetes i la gent que adopta té que estar disposada a treballar si algú no va bé.
Perquè, clar, tampoc no és un determinisme, no? És que el meu gos és reactiu. Home, tot això es pot treballar.
Mira, tots els comportaments, jo sempre dic, quan em ve casos, jo sempre dic, si no fem res, les coses no milloraran. Si fem, doncs segur que milloraran, veurem fins on arribar. Però hi ha que dir que, bueno, això, que hi ha molts gossos que a vegades tu no veus tot el global, uh-huh. veus una part, la informació que et donen és real. Aquí el gos es porta bé amb altres gossos, però potser el dia que el traiem al carrer, quan ja està més tranquil, doncs comença a fer bigotis algú. O... I això, la gent que va adoptar té que estar disposada que si surten problemes, treballar-los. Com faríem quan adoptem un nen? Ja sé que sona, els paral·lismes a vegades poden matar, però tu dius, el dia que jo em decideixo, dic, vaig adoptar un fill, o vaig adoptar un nadó o un nen, oi que si té problemes motrius
l'acompanyarem,
oi que si té dèficits de buscarem la solució. Amb un gos encara no tenim aquest concepte de... El gos perfecte, m'ha agradat molt això que heu dit, el gos perfecte.
No, és el gos perfecte per tu. Però jo el que sobretot el que vull dir és quan parles d'animals són éssers vius i tenen el seu comportament
total.
I el seu caràcter. I amb una protectora coneixen el que coneixen allà dins, en tenen molts, donen l'atenció doncs, repartits per tots els animals. I quan aquest gos arriba a casa teva, com tu molt bé dius, Maribel, primer s'ha de treure l'estrès, adaptar-se, després aquest gos començarà a saber que allò és casa seva, començarà a confiar en tu.
És un procés.
I després que la vida és molt llarga i aquest gos es trobarà en situacions que potser ni ell mateix sap i reaccionarà com reaccionar i com qualsevol persona l'haurem d'entendre i adaptar-nos.
Però això,
com
deixeu-me
les parelles,
dir...
Com els fills, com tot.
Deixeu-me dir que no és pel fet de ser adoptats,
no,
eh?
No.
Vull dir que tampoc no. Clar, no. La gent diu, no, jo el compro i com que el tinc des de cadell... No, escolta, tots tenim una motxilleta quan naixem, uns trets caracterials que després es complementen amb les experiències.
Mira, fins i tot et diria que un gos... Tu has dit un que compres, el compres, però tu tampoc saps el caràcter, per molt que en el criador t'hagin dit, doncs mira, sembla tranquil. No ho saps i tampoc saps què acumularà. Quan adoptes un gos, els de la protectora o els de la casa d'acollida sí que et poden haver dit, doncs hem estat observant durant tant de temps i aquest gos té un caràcter cap aquí, cap allà, o fins i tot qui ens el va entregar, perquè potser a vegades arriba amb una protectora perquè hi ha hagut doncs, un cas que la família en qüestió no se n'ha pogut fer càrrec i no hi ha hagut xarxa social perquè aquest gos...
Per exemple, un cas d'aquesta tercera temporada, una persona que acaba a presó, pel motiu que sigui, que cuidava molt bé els seus animals de companyia, però deixa, entre cometes, orfe, un gos i un gat, si mal no recordo. Sí, un gos i un gat.
Sí, crec que era de la protectora d'Osona, aquest cas.
Sí, sí, sí. De la protectora d'Osona i el veu la Maria Rosa. Un d'aquests
gossos. D'acord.
A veure si t'explica jo el teu programa, Candela.
No, Candela, no me l'has d'explicar. És que estava pensant en els que després han fet més seguiment
i
no en uns dels candidats. I ara pensava, espera't,
aquest
ara
és un candidat.
Fora de joc.
No és un match.
D'acord, no és un
candidat.
Val, d'acord.
És que l'acabo de veure ara, també faig trampa.
No, clar, no. Nosaltres portem molts candidats i al final alguna em falla.
Escolta'm, vies de contacte habituals per preguntar el que vulgueu, Fran.
Has aixecat la lliga dels gats, també. Ho sàpigues,
que ja ho he dit.
Era la UMA, aquest gos.
Ara t'has picat, eh?
Home, i tant.
Bueno, és que els té recents perquè els ha vist avui a la redacció.
Clar.
Vies de contacte habitual, ja ho sabeu, el 93207474, el telèfon del directe, i després el WhatsApp del programa, si ens voleu escriure, aquell WhatsApp que teniu guardat, amb el nom de La Solució, amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Avui, dubtes i consultes, si voleu, sobre adoptar animals. I com sempre, mira, avui dimecres, entre tots els participants...
Avui regal, eh?
Sí, avui hi ha un lot de productes de Mel Alemany. Per cert, us he de dir que l'Adela ja ens va escriure ahir i ens va dir que avui mateix, si no era aquest matí, és ara mateix, estan anant a buscar el seu quart gos, concretament es diu Rock, és un Golden Retriever de 2 mesos i serà el quart gos de la família. El Christian ens ha enviat una fotografia també de la seva gossa que la va adoptar el 2019 i que es diu Perleta.
Oh, la Perleta.
I l'Anna té 4 gats.
4 gats adoptats, tots?
3 adoptats, 2 molt joves i una amb 4 anys i un recollit del carrer. Els gats són vida i amor pur.
Mira, els gats, molt interessant també. Maribel, els gats, si hem de parlar d'una dificultat d'adaptació als gats, potser seria introduir-los amb altres gats que ja tenim a casa. Com ho hem de fer, això?
Bueno, d'entrada no tenir pressa, intentar... Bueno, també podria ser un gat i un gat i un gat i un gos, vull dir... sobretot... deixar el seu temps, no? Moltes vegades el que fem separació, doncs que es vegin però encara no tinguin accés.
És una part de la casa, posar una valla que es puguin veure però que no tinguin accés directe.
Després deixar, treure'n un, deixar colori a l'espai on està, tornar a deixar l'altre, sobretot quan fem, o sigui, primer, supervisat sempre, i que tingui possibilitat de sortida. Normalment vertical, als gats els agrada molt, doncs, poder mirar les coses des de dalt. I sobretot no tenir pressa, aquest procés pot trigar inclús mesos, no? Normalment els gats, també tinc que dir, s'acaben habituant, potser no seran superamics, potser sí, però s'acaben habituant. El que passa que a vegades forcem la màquina, no? I diem, bueno, sembla que ja no es bufen, anem a obrir. Bueno, no, doncs, si fa dos dies que el tens, doncs potser deixem que s'olorin primer, deixem, no? Uh-huh. Anar amb temps. Però sobretot crear primers espais que es vegin, però que no es puguin arribar. Uh-huh. Després posar valla, que s'olorin, però sense tocar. Deixar que entrar i olorin a l'espai on està l'altre. També és molt important on posem
menjar.
El menjar, on posem la caixa per netejar, que cada un tingui el seu espai ben definit i ben diferenciat.
Això en general? Un cop s'hagin conegut també?
Això en general, uh-huh, també. Vale? Moltes vegades els conflictes venen perquè comparteixen, a vegades no estan a gust i així, no? Està fent que sí.
La Romina va fer que sí.
Si hi ha alguna cosa més que m'oblido,
digues, digues, Romina.
Ho comentes.
No, o sigui, per nosaltres sempre quan hi ha un gat a la família, o diversos, i ha d'entrar un gat nou, el que deia ella, no tenir pressa.
No tenir pressa, sí, sí.
Perquè si hi ha una mala associació perquè has volgut córrer massa, després
meu,
tirar enrere...
Meu, mai millor dit, no?
Exacte. Tirar enrere és molt complicat.
És que ho estava dient i dic, no pot ser que
meu. Sí, tirar enrere és molt complicat i els animals... Els gats són animals superterritorials i necessiten, uh-huh,
el seu
molta,
temps.
Molta calma.
Romina, així en general, tu abans parlaves, no? És que la gent ens ve de vegades perquè veuen un gos que els ha semblat molt maco. Quan la gent fa la carta als Reis, perquè la gent comença així, fent una carta als Reis, et parlen de races, et parlen d'estètica, sí, no? I després els has de reconduir dient, no, a veure, escolta, nivell d'activitat, tipus de rutines que tens, però així d'entrada, quins són els gossos més buscats i per què?
Els més buscats són gossos de mida petita i pràcticament... Bueno, almenys la nostra protectora, uh-huh, pràcticament no en tenim. Nosaltres al final recollim animals abandonats i és veritat que els animals de mida, els gossos de mida petita s'abandonen molt menys que els de mida grossa. Suposo que és molt més fàcil col·locar-los quan ja no pots tenir-los o no vols tenir-los, no? Gossos de mida petita, cadells... Però el tema dels cadells és un tema molt controvertit perquè tothom vol adoptar un cadell per educar-lo a la seva manera.
Malament, normalment és.
Exacte.
La seva manera, no?
I el que passa és que si no saps com fer-ho i no saps fer una bona socialització d'un cadell, quan el gos té 7, 8, 10 mesos que és un adolescent, és inviable. O sigui, el gos es tira tot pel carrer, te destrossa la casa... O sigui, s'ha de fer molt bé una socialització i això és una tasca d'educació que nosaltres intentem fer quan et ve algú... O sigui, nosaltres d'entrada ja, a una persona que no té experiència amb gossos, que no ha tingut mai un gos, no li donarem un cadell en adopció, uh-huh, perquè l'espatllarà.
I després el que dèiem abans, no? Que aquesta idea de compro un gos perquè és més segur, un cadell pot tindre una mala experiència, li poden fer una revolcada, li poden fer una altra cosa, el pot espantar, i aquest cadell, que a priori podia ser perfecte, doncs acabem tenint un gos amb por. Mm. O sigui, és tan important, com dius, aquest període doncs, de socialització, d'exposició al món de manera gradual i positiva, que... si no ho saps fer bé, o no vas a un curs de cadells o amb algun professional, que jo sempre insisteixo, ostres, ara n'hi ha de bons, les possibilitats de que als 8, 9, 10 mesos, quan el gos és un adolescent, bueno, per això es troben tan llauradors, perquè es troben a les protectores amb aquesta edat, dàlmates, que es troben en aquesta edat, malinois, que es troben en aquesta edat, doncs perquè la gent l'ha comprat que mon un cadellet, uh-huh, i no sé manegar-lo.
Ara que parlàveu de socialització, en el programa surt un cas que no és un cadell, però en aquest moment de cita bestial es parla precisament d'un gos que s'ha de treballar aquesta socialització.
Ell pot treballar el que el Denis necessita, que potser és una miqueta la socialització que li manca estant aquí. Jo crec que encaixen força.
El coira necessita aprendre més habilitats socials perquè com ha crescut a la gossera, doncs no ha pogut interactuar amb altres gossos d'una manera natural. L'Eugeni tindrà una miqueta de feina ara de controlar-lo i fer aquestes presentacions lligats.
El Coiri, perdoneu, i l'Eugeni,
sí,
que al final acabes fent aquest maig entre ells dos, ha de treballar la socialització, però, per exemple, en el cas de l'Eugeni veiem en els capítols que era molt conscient.
Ell té molt clar que els gossos tenen el seu llenguatge i que els humans primer han d'entendre aquell llenguatge dels gossos, perquè si no, no saps què t'estan dient, i després que s'ha d'educar. Llavors, en el cas del Coiri, havia crescut a la protectora. Per tant, aquest animal no havia pogut tenir la sociabilització que acostumen a tenir els gossos en aquesta edat. És molt important que se sociabilitzin bé els animals en aquesta edat, de quan són cadells i quan són adolescents. Corregiu-me, perquè vosaltres dos sou més experts.
Sociabilitzar-lo no només vol dir que es relacionin amb gossos, sinó que s'acostumin a sorolls, a espais...
Exacte, és a dir, que després, si han crescut al bosc i en aquesta etapa no han passat per una ciutat, tots els sorolls els hi seran molt forts i estridents i s'espantaran, o fins i tot les diferents olors de les persones, vull dir, com més persones hagin conegut millor, com més gossos, etc.
Si ens trobem en aquesta situació, adoptem un gos, com és el cas de l'Eugeni, amb el Coiri, com ho podem treballar, això, aquesta socialització?
Jo et diria, primerament contactaria amb un etòleg i que em donés unes pautes, perquè com la majoria de les persones que tenim gossos, no coneixem ben bé ni el comportament ni els seus llenguatges. O sigui, jo, la meva experiència seria contacte amb un etòleg.
I després que la socialització no és agafar un gos i dir, bueno, doncs me'n vaig a les Rambles, no? Perquè hi ha molta gent i hi ha molts sorolls, perquè el podem literalment fregir. La socialització és un procés que, en funció de com està el gos, pot portar mesos, inclusiu més temps, o no, vull dir que no, ens estem anant d'un extrem a l'altre, però hi ha molts graus. Llavors és de fer-ho de manera gradual i mica en mica anar-lo exposant a la vida. I com tu dius, hi ha moltes vegades que tens un gos que s'ha criat al camp, que els tutors canvien de... Això m'he trobat diversos casos, van a la ciutat i els hi fa por els autobusos, el trànsit, les motos, tot. Llavors això s'ha de fer de manera molt gradual. A vegades també requereix medicació, per això un bon etòleg doncs, també et sabrà dir. A vegades hi ha nutracentes, que són medicacions naturals, que poden una mica com tranquil·litzar el gos i ajudar-los en aquest procés. Però el que és clau és fer-lo acompanyat d'algú que treballi en positiu.
Si us plau. No
perquè...
cadenetes tirades a terra que fan sorolls?
No, ni,
ja us ho dic ara.
O sigui, quan tu tens un gos espantat i li poses pressió, estem generant un altre problema. I és que trencarem el vincle i, a més, encara farem el problema més gran.
93-201-7474. Voleu saber alguna qüestió en concret sobre l'adopció de gossos o de comportament animal? Aprofiteu, és la vostra. Teniu aquí tres expertes sobre el tema. 93-201-7474 i el 677-38-77-19.
Mira, és una cita bestial perquè ens estan enviant fotografies dels seus animalons, ja siguin gossos majoritàriament i també algun gatet. Per exemple, la Berta diu, a la Tinta la vaig adoptar el 2018 i us asseguro que és el millor que he fet. I diu, el David va adoptar el Pelut, el vaig adoptar fa 2 anys, i tenia 2 anys, és un gat, havia estat ferit i tenia molta por. La primera vegada, això que parlàvem de l'adaptació, només s'amagava, i de mica en mica ha anat perdent la por. I ara ell i jo, perquè viuen junts, som un gran equip. És una monada i, per cert, no fa cap malesa. I el Miquel de Sabadell té una pregunta per les nostres convidades. Com es pot treure la fòbia als gossos? Qui em pot ajudar a mi?
Por i fòbies als gossos. A veure, com ho treballem, això?
Bueno, a mi m'agradaria saber, quan diu fòbia, que reacciones, tira, s'espanta, se'n va... És clar, s'ha de definir molt més.
Fòbia a què? Als patinets, a que el toquin... No, mira, que ens ho digui mentre...
Jo crec que refereix a ell, que ell deu tenir la... Ell té fòbia als gossos.
Com pot solucionar aquesta
fòbia?
Per això crec que hem de trucar
a
la psicòloga, Vull dir, això seria al revés.
En tot cas, ho posem sobre la taula.
Nosaltres hem fet algun cas, sobretot amb gent jove, amb adolescents, no? És un treball progressiu, a vegades comencem amb gats, inclús a treballar la fòbia perquè el gat és menys com invasiu, i mica en mica amb gossos petits i mica en mica es va amb gossos grans. També hi ha inclús teràpia amb realitat virtual que es fa ara amb gossos.
Oh, sí. Diu la Romina.
Hi ha psicòlogues que ho treballen amb realitat virtual, però això és més una feina potser que s'escapa al que avui estem parlant.
Mira, deixeu-me rebre la trucada d'en Joan. Joan, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Hola, estimat. A veure, quina pregunta tens?
Gràcies pel programa. Escolta, mira, jo tinc una pregunta reflexió. A veure, jo vaig comprar un gos, d'acord? Vaig pagar uns diners. El gos ja havia nascut, d'acord? És un gos que em va agradar, em va interessar. Vull saber la diferència que hi ha entre anar a comprar un gos que ja ha nascut, anar a una gossera a agafar un gos a cost zero. Aquest gos ja ha nascut i et pregunto què hagués passat amb ell si jo no l'hagués comprat.
Ah, amic, d'acord. Doncs mira, ara et responem a través d'antena. D'acord, Joan?
Gràcies.
Una abraçada, bonic. Fins ara.
Qui comença?
M'hem marcat una mica amb el de nascut. Per començar, sí, us he de dir que les adopcions no és a cost zero, eh? Tampoc.
Exacte, exacte.
Això també, com que estem fent un tutorial, comencem per aquí. Quan ens costa adoptar un gos? Els papers, les vacunes, els tràmits... Tot això quan,
mira,
quan és aproximadament?
Tenim diferents campanyes d'adopció per facilitar la sortida d'alguns tipus d'animals. Però parlem, si parlem d'un gos que no té cap tipus de problema, de comportament detectat greu, no té cap malaltia crònica, no és un gos de raça potencialment perillosa i és un gos adult. Nosaltres l'adopció són 125 euros i això inclou el microxip, les vacunes al dia, el test de la Leishmania, una revisió veterinària, l'esterilització i la desparasitació.
És una quantitat ridícula,
és que
eh?
Em sembla ridícula.
Si aquest animal ha estat només un any a la protectora esperant sortir, tota l'atenció, que les passejades i l'alimentació, vull dir, és que...
No, home, a veure. Una esterilització, ja, amb una campanya, et val 200 i pico euros.
I tant.
Un microxip val uns 80
euros.
Però
més enllà, el que sí que ens hem de plantificar és no adopteu només pel fet de que és més barat,
no.
És a dir,
no.
Heu de tenir al cap totes les els efectes secundaris que pot tenir un animal que ha patit una vida que no sabeu que ha viscut. Vull dir que feu-ho des de la consciència, no per un tema econòmic, per favor. Romina, ens hem quedat amb la pregunta d'en Joan. A veure, què hagués passat amb aquests gossos que acaben a la protectora, que són cadells, un cop han nascut?
Clar, si ningú comprés... Seré molt franca, eh? Si ningú comprés gossos, aquests gossos no haguessin nascut. Llavors, bueno, és un tema controvertit, no? Les protectores habitualment sempre... bueno, és el que ens toca, dir no compris, adopta, no? És la típica frase. Jo, personalment, no és que estigui en contra de la cria de criadors...
Responsables,
que vulguin... pues, que una raça en concret tiri endavant amb unes característiques sense ser fàbriques de cadells...
Sí, això alguna vegada n'havíem parlat, dels que ens seguiu de l'època de la tarda, parlàvem de criadors respectuosos i criadors no respectuosos. Aleshores, que tinguin una cadellada potser a l'any, o cada... Era cada any, Maribel? O cada dos anys?
Bueno,
no fer explotació, bàsicament, de les mares i no tenir animals com si fossin produir salsitxes en una fàbrica, no?
Però hi ha que dir, jo també, moltes... És un tema molt controvertit, com diu la Romina. De fet, queda inclús malament dir, no, és que jo vull un gos determinat, no? La realitat és que hi ha molt pocs, aquesta és la veritat, molt pocs criadors responsables, molt, molt pocs, però n'hi han. Jo personalment en conec dos. I potser n'he vist...
És molt poc, pels que coneixes.
40 o 50, vull dir, però els he trobat. La resta, també hi ha estudis que diuen que si ara deixessin de criar, o sigui, en uns anys no tindríem gossos. Per tant, potser sí que és interessant una combinació, no? Però, clar, tenim que pensar que hi ha 300.000 animals que tenen que ser adoptats.
És que no arribem a gossera zero, no?
Exacte.
Aquest és el... Perdona, 300.000 a l'any, segons l'informe Affinity. Això
total.
Vol dir cada dos minuts a l'estat espanyol s'abandona un gat o un gos. I els que arriben a protectores, perquè estem parlant de... Els que no arriben a protectores,
exacte,
no són comptabilitzats.
Són els que recollim, no els abandonats.
Ah, exacte. Vull dir, d'aquí que ens quedem sense animals per adoptar, jo crec que...
Hi ha països que ho han aconseguit.
Els països nòrdics.
Els països nòrdics, a Bèlgica també han aconseguit zero gos en refugi. Vull dir que és una tasca que aquí ens falta en llum, però que es pot aconseguir, tindríem que anar cap allà.
Quart capítol de la tercera temporada de Cita Bestial, la Montse i la Roser es plantegen adoptar.
I quin tipus de gos busqueu? Teniu alguna idea al cap? Perquè sé que els gossos que heu tingut majoritàriament han sigut de mida gran. Fins i tot vau tenir un mix de Doberman amb pastor alemany.
Sí, però ara això ja fa molts anys. Jo ja sóc gran. I ara necessito ja un gosset més petit.
Una
cosa reduïda, com el que jo vaig tenir, que també vaig agafar aquí.
Aquí la protectora de parets.
O el cas, per exemple, de la Maria Rosa.
Sempre he pensat que seria millor que marxessin ells abans, per no deixar-los sols. De fet, per això vinc a buscar sèniors, no busco cadells. He calculat que jo no puc tenir un gos jove per no deixar-ho orfe.
A veure, Candela, com els orienteu? Quan arriben a vosaltres, com orienteu els possibles tutors a l'hora de trobar el gos perfecte?
Nosaltres, quan arriben al programa, sempre els hi preguntem quin tipus d'animal tenen al cap, així en genèric. Com més genèric i menys condicions ens diuen, per mi, personalment, millor, perquè aleshores la protectora els podrà assessorar molt més. El que quan diem el gos perfecte és què els hi pots oferir tu i quines necessitats, sobretot, tenen ells. Quan tu els hi pots cobrir les seves necessitats, aleshores aquí podem començar a trobar un gos perfecte. Per cadascú, que consti. Vull dir, també et diria la teva parella perfecta. Vull dir, tu, Carot, fins a trobar el teu home perfecte. Ui. Que ens hem equivocat moltes vegades.
Jo m'he equivocat moltes vegades. I quantes vegades s'han equivocat amb mi, també?
Però vull dir que al final, al final és paciència i créixer amb això, no? Llavors nosaltres li preguntem què necessiten i després és la protectora, perquè les adopcions, i tornem, les fan ells, vull dir, nosaltres visibilitzem la seva feina, però és quan passen aquestes persones al càsting de cita bestial, després han de passar al càsting de la protectora. Si la protectora diu, jo crec que no és un bon adoptant, aquesta persona no participarà a cita bestial. Aleshores, quan la protectora ha dit, ok, m'agrada aquesta persona, els hi plantegen 4 cites que creuen que els hi encaixaran. Potser alguns ara vosaltres diuen, home, jo veig que alguna cita potser a vegades no s'acaba d'ajustar al que han dit. Podria ser. Aleshores, nosaltres això també ho fem perquè la protectora a vegades ens diu, ostres, aquest animal en concret costa molt, no està sortint. I creiem que si el posem en pantalla hi haurà algú que potser li agradarà, creurà que pot encaixar i ens vindrà a veure. I això en alguns casos ha passat i en temporades passades, ara no me'n recordaré quin, però ha passat, sé que han contactat i per això ho fem. Vull dir que a vegades podeu pensar, hi ha 3 candidats que encaixen molt i aquest quart potser
no tant.
No? Doncs potser ho fem per donar-li visibilitat.
Però també podria passar en algun cas, no sé si ha passat, que et posin un quart que dius, ostres, potser no compleix la descripció, però com amb les persones i amb les parelles, dius, sí. Doncs a mi m'agrada aquest.
Sí, no, a vegades passa i aleshores serà la protectora, la persona que està fent l'acompanyament, de dir, doncs, mira, potser no us encaixa prou, però si treballeu cap aquí i mostreu voluntat de treballar cap aquí, podreu aconseguir doncs, que aquesta adopció vagi bon port. I mira, això que et deia de visibilitzar uns que a vegades m'ha vingut l'any passat a Tàrrega, hi van mostrar, hi havia una, com es deia, l'Oliver i el Benji, que eren 2 mastins que es van mostrar, que eren enormes, que dius, en aquest moment veies que l'Albert i, no em surt el nom de la seva mare, l'Anna, l'Albert i l'Anna, doncs dius, no els hi encaixen massa, dos mastins.
I se'ls van quedar?
No se'ls van quedar, però els vam treure perquè es poguessin visibilitzar.
D'acord.
Sí.
I va sortir adoptant arran del programa? No ho sabeu
encara. Els van trucar. Crec que després no hi va haver, doncs, la protectora de Tàrrega en aquell moment va considerar que potser no era l'adoptant perfecte o no va acabar sortint i crec que encara estan buscant adoptant.
Oliver i Benji
per
busquen.
Per això ho dic.
Mastins,
dic. Dos mastins preciosos.
Jo el que volia dir, la Rosa, aquesta senyora gran, quin criteri de realitat, que això jo m'he trobat moltes vegades. No? Pues persones grans, jo concretament me recordo un cas que es van empenyar amb un cadell i el refugi els hi va donar desastre total. Vull dir, les persones, encara que hagin tingut gos, vull dir, tenen que tenir molt en compte quin estat físic tenen, quines, si surten molt, si no, si són molt actius, el que implica tenir un gos jove, que normalment no es podeixen cobrir les seves necessitats. I llavors, aquesta senyora que digui, jo vull un gos sènior per acompanyar-lo, perquè qui sap els anys que em queden, ostres, em trec el barret.
20 minutets i seran les 2 del migdia. Altres problemes que podem trobar habitualment, jo me n'he trobat adoptant un gos, ansietat per separació. És un habitual que trobem amb els gossos adoptats, Romina?
És un dels problemes més comuns que ens trobem, perquè a més en un refugi és molt difícil de detectar.
Perquè estan acompanyats quasi sempre.
Bueno, perquè no estàs pendent de tots els gossos sempre i al final són gossos que estan en una gàbia que nosaltres, quan marxem, ells es queden a dormir allà i no sabem si hi ha un gos que en aquell moment està tenint ansietat, no?
Us ho dic perquè ens arriba un missatge que diu, què li podem dir a uns veïns que marxen de casa i deixen el gos sol i borda tot el matí, pobret? Això és un cas d'ansietat per separació, no és un gos que toqui la pera, perquè això a vegades la gent s'ho pensa, vol tocar la pera, mira que collonut, que no vol quedar-se sol. No, té por, té pànic a quedar-se sol, està patint una crisi d'ansietat. Com tractem les crisis d'ansietat? És a dir, l'ansietat per separació, que és difícil, però es pot tractar.
Sí, l'ansietat per separació és d'aquelles coses que si es treballa i es treballa bé pot millorar moltíssim. Bueno, primer, que normalment tens que contactar amb un etòleg, com un ensinistrador, que et doni pautes. Els graus d'ansietat per separació poden ser des de que un gos somiqui mitja hora i després s'acabi tombant, fins gossos que són destructius, es fan mal, salten per un balcó de 7 pisos. Aquests són això, Elisenda?
Aquesta és la meva.
La teva història?
La meva història. Un gos que, si tenia, quan el vaig adoptar, tenia 4 anys, i amb l'ansietat per separació, per buscar-me, va arribar a saltar del balcó.
Vale.
És viva.
Sí, és viva. mireu la varietat, no? Hi ha des de, bueno, nutracèptics, que són medicacions naturals, limitar l'entorn, posar música, acompanyar, fer moltes rutines de desensibilització al marxar, al sortir... A vegades inclús funciona tenir un altre gos, no sempre, eh? A vegades l'ansietat per separació es millora amb un altre gos.
Sí, de vegades no, eh? No ho feu, eh? No feu un altre gos i us emmerdeu ara i dupliqueu l'ansietat per separació.
No? Per això dic, cada gos hi ha pautes... Bueno, hi ha una que es diu el dels 3 minuts, no? Els 3 minuts abans de marxar, doncs anar-li comunicant que marxes, hi ha gent que li funciona, hi ha gent que té, quan el cas és molt, molt, molt greu, medicació, com podrien ser per nosaltres, fluoxetines, i ara hi ha altres medicacions més modernes, hi ha les feromones del collar... És que hi ha un ventall tan extens, inclús, per exemple, alimentació baixa en proteïna... La
també és interessant saber quin tipus de vida tens, perquè si tu ets una persona autònoma que entra, que surt, que no té uns horaris fixes, un gos amb ansietat per separació costarà més de manegar. Per tant, sigueu conscients també, si aneu a adoptar, si hi ha dues persones a casa i un té un horari fix, o els dos tenen un horari fix, serà més fàcil manegar aquest tipus de situacions.
El que passa és que, com diu la Romina, a vegades l'ansietat... Tu no la detectes, o inclús pot ser que mentre està en aquest període de readaptació a la vida familiar, doncs el gos estigui mitjanament. També dic que hi ha símptomes, eh? Aquest típic gos que t'acompanya, o sigui, t'aixeques i ja et mous un segon, et gires i et giren tu.
Com li dius, els gossos pegatina, no?
Sí, els enganxines, no?, que són. I a vegades costa, però un cop el tenim, està clar que el tenim que ajudar. I realment és algo que es pot treballar molt bé. O sigui, és algo que mai se us ocorri dir no vull un gos o no el puc tornar perquè té ansietat per separació, perquè és algo que ben treballat amb un bon professional té un bon pronòstic.
I que l'ansietat per separació no té per què ser d'un gos adoptat. Vull dir, un gos que
total.
Vull dir, de sobte pot aparèixer
i ja està. Tot el que estem parlant és comú.
Els gossos,
adoptats o no. El que passa és que moltes vegades també criem un gos des de petitet i bueno, hem fet un apego que no és del tot correcte i tenim un gos amb un problema igual que...
Perquè no entenem el seu llenguatge, llavors nosaltres som els que acostumem a provocar aquesta ansietat.
Ansietat per separació costa, però primer que els amos ho sàpiguen. Per tant, si aquest oient que ens ho preguntava, algun veí ha trucat a l'Urbana, d'acord, truqueu a l'Urbana, però aviseu al veí perquè potser no ho saben. Primer, si no tenen una càmera, no saben que el gos està tenint aquesta conducta.
Primer que el gravin, no? Potser que gravin, que vegin com pateix, que li portin, que li expliquin, abans d'anar a l'Urbana i que aquesta pobra persona responsable d'aquest gos tingui un problema, primer que li ensenyin, perquè potser no ho sap.
A part, no tens un problema si no és a partir de les 11 de la nit, però com a propietari, quan ho saps, o com a tutor, o quan ho saps, flipes i, evidentment, no vols molestar els teus veïns. Un consell per si teniu un gos amb ansietat per separació: expliqueu als veïns, estem en procés d'educació, passa això, el meu gos fa això, pots ensenyar un vídeo, per exemple, està patint, no és que nosaltres siguem uns deixats i que el tinguem moltes hores, sinó que aquest gos hi passa això.
Un cartell a la porteria, a l'entrada, dient, hem adoptat un gos, perdoneu les molèsties, i bueno, ens ho comuniqueu, també és una bona solució.
Mira, l'Eugènia, per cert, ens explica que ella va adoptar una gossa a Palafrugell i al cap de 2 anys va agafar una gateta d'uns amics. Hi ha un oient que també comenta, ens fa servir com de verificadors, perquè confirmem o desmentim una teoria que ell, en aquest cas, el Josep, ha vist per xarxes. Diu, he vist una manera d'adoptar que és gent en un espai asseguts esperant que entrin gossos. Van entrant d'un en un i el gos en qüestió s'acosta a algú i sembla que ell tria el seu humà. Em podeu confirmar si això es fa, si és cert o bé és un muntatge? Gràcies.
Del cit de bestial hi està la bestialitat. A veure, què hem de dir, aquest sistema?
Fake.
Jo he vist aquest vídeo i el primer dia em vaig emocionar i després vaig dir, això és fake. Segur que aquest, i el tutor està dins de tota aquesta gent. Clar. I el gos ha de trobar el tutor.
Tots
tot
són gossos de raça, fixa-t'hi. Tots, no hi ha cap xutxo. Tots són gossos de raça. No és possible. No és possible.
És que hi ha molts vídeos, d'aquest. No, ara no et sabria dir si tots són de raça o no, però jo tinc la sensació que hi ha el tutor allà amagat.
Sí.
I que el cas simplement està buscant
el seu tutor. Ah, mira, ets tu, Josep Lluís, que havies marxat lluny.
Mira, te'l tinc aquí. Exacte. Mira si són les sabates brutes de sempre.
Jo no sé si és real o no és real, però a mi em sembla una atrocitat fer una adopció així. La barbaritat, home, per favor. Va, perquè preguntes.
A més, pots fer olor, jo què sé, a menjar, pots fer olor a un altre gos, que s'agosti per això, no perquè realment hi ha un maig, no?
93-201-7474. Parlem amb la Dolores. Dolores, bon dia.
Hola, mira, em fa especial il·lusió que feu un programa dedicat a això. perquè us explico una història, que és la meva, que al juliol se'm va morir el gos i que tenia 11 anys i mig i vaig entrar com una mica de depressió i vaig començar a buscar gossos a la protectora perquè volia adoptar un, ho tenia claríssim. Bueno, vaig donar moltes voltes a la de Badalona, a Caldes de Montbui, i fins que vaig arribar a la d'Argentona, i allà vaig passejar diversos gossos fins que vaig veure un que em quadrava per la mida, pel caràcter i tot. I bueno, vaig portar també el gos que tenia jo a casa, que també era vellet, i es van portar bé, vaig portar el nen, també es van portar bé, i me'l vaig portar a casa, val? Va començar a engreixar-se i...
Ja veig per on va, Dolores, ja veig per on va.
Bueno, primer pensava, el vaig portar al veterinari i va dir el veterinari, bueno, espera't un moment perquè potser és embaràs psicològic. I resulta que jo em vaig esperar, però jo la veia molt rara, les mamelles li van inflamar i tal. I dic, bueno, pues no sé, embaràs psicològic, jo d'això de psicològic no veig res, no? Però pot ser. I al cap d'una setmana em va dir, mira, és que resulta que segurament que sí que està embarassada, he trucat a la protectora a veure què et diuen. Bueno, vaig trucar a la protectora d'Argentona, al Cat Maresme, que sobretot es van portar superbé, li van fer ecografia, radiografia, i van veure que portava 7 cadells.
Dolores, bueno, espera't. Deixa'm anar a la publicitat i ara m'expliques que carai com veu gestionar això i espero que la protectora t'ajudés. Va, que ara tornem.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
Ho hem deixat amb el testimoni de la Dolores, que ens ha dit que adopta un gos, es comença a engreixar, al final se n'adonen que està embarassada de 7 cadells. Dolores, i què passa aleshores, fill meu?
Bueno, perdona, 6 cadells em van dir al principi, que resulta que va sortir un altre de més.
I què es fa en aquests casos?
Pues mira, ens trobem a casa i clar, el meu home i jo, ostres, i ara què fem? Això com ho podem gestionar? Ens agrada molt el gos, l'estimem molt, no el podem... Bueno, tornar era inimaginable. Ja, quan adoptes un gos és això, que ja patxugues amb tot, no? I resulta que jo justament, bueno, pues, m'havia fet mal a les vacances, m'havia fet mal al peu i estic de baixa per una lesió al peu. Sí. I dic, bueno, pues, jo estic a casa, jo pues, em faré càrrec de l'embaràs. I sí, sí, i va començar a engreixar-se, clar, com duren 2 mesos, els embarassos, els gossos, al cap de 15 dies, 3 setmanes, pues ja es va posar com de part. Mm-hmm. I em van avisar, bueno, pues es posarà així, buscarà un racó, trenca aigües, i jo preparada, saps, allà a casa, tot preparat, el sofà, llençols, no sé què, i va començar pues, a donar llum, i va treure primer els 6 que jo esperava, tota la tarda ja el nen no va anar a l'escola, estàvem allà mirant-la com donava llum, primer treia un, després un altre... es menjava les placentes, el cordó umbilical el tallava, bueno, una passada. I quan ja no, ja havien sortit els 6, doncs estàvem allà i començo a veure que fa una altra vegada contraccions i una altra, i dic 7? I clar, jo trucant a la protectora, ostres, és que mira, no són 6, són 7, i em van dir, bueno, després l'has de portar perquè li hem de fer una radiografia, a veure si se l'ha quedat alguna dins, no sé si ha quedat... Bueno, total, vaig fer de matrona allà, però super heavy.
I aleshores, què va acabar passant amb aquests gossos? Els veu recol·locar amb ajuda de la protectora? M'imagino que et van donar un cop la mà, només faltaria.
Sí, clar, em van donar indicacions, te'ls pots quedar un mes? I dic, sí, o 2 mesos, perquè la mare li doni la... Sí, perquè prenguin llet i tal, i jo sí, i clar, primer no feien res, només aprenien llet, es cagaven i feien pipí, la mare ho netejava tot...
Però els 2 mesos, fill meu...
Sí, clar, quan ja van tenir un mes, jo li vaig dir a la protectora, mira, és que jo ja no puc més, perquè ja salten la valla, es pixen per tot arreu, es mosseguen tot, i em van dir, no, ja ho entenem, els portes, ja els mirarem, els vacunarem, els desparasitem, i jo els vaig portar ja a la protectora, i les famílies, pues, si m'estan escoltant alguna, les famílies van adoptar els cadells, que eren tots negres, 6 femelles, un mascle, i jo em vaig quedar un perquè són preciosos.
Això t'anava a dir, i a més tens la mare acompanyada, no?, diguem-ne.
Sí, sí, la mare és superfeliç perquè també pues, ens va quedar amunt, que no va trobar a faltar del tot als altres. I ara pues, ja té 4 mesos, els cadells tenen 4 mesos i estan repartits pues, per tota Catalunya. No
mare
sé
de Déu. Doncs mira, si algú ha sentit, que ens es posi en contacte al 677-3877-19. Dolores, no tinc gaire temps, però moltíssimes gràcies per haver compartit
sí,
aquest
vinga,
testimoni.
Vinga, de res,
una abraçada
única.
Adéu, adéu. Tot i això, hem de dir que avui estem parlant de casuístiques molt especials. Les casuístiques, normalment estem afrontant els problemes que poden sorgir, però en la majoria dels casos les adopcions són fructíferes i no passen aquestes coses, oi?
Exacte. Digue-ho tu, Romina, però per norma general hi ha molts gossos que l'adopció és bastant plàcida, sí, tranquil·la i no passa absolutament.
Com el cas del Gus, el teu, no?
El Gus és un amor. Vull dir, va ser un gos de caça que el vam adoptar a través de Susway Maraner, que havia estat va estar abandonat a Andalusia perquè no devia saber caçar, pobre gos, perquè veu un colom i quasi que el saluda. De fet, el vam trobar amb una costella trencada, va anar amb una casa d'acollida. També, quan treballen amb casa d'acollida, les protectores van molt bé, perquè et poden explicar molt bé la casa d'acollida quin és exactament el caràcter de l'animal, i el gos és que és un sociòpata, li encanta la gent, li encanten els animals, és meravellós, vull dir, és un gos 10. I després també tinc la Leia adoptada, que és aquí sí que la vam adoptar més de cadalleta. Tenia ja 6 mesos quan l'agafem, va néixer en pandèmia, per tant ella no es va sociabilitzar bé perquè la situació doncs, de la pandèmia no ho va permetre, i ha tingut molt, té ara 5 anys i ara comença a perdre una mica aquell pànic absolut que tenia. I és un amor de gossa i tenim un vincle molt gran, però bueno, hem tardat lo nostre. I tot i així, no la canviaria per res del món i és
motxilles,
fantàstica.
Motxilles, el que dèiem.
Jo tinc que dir que tinc 3 gossos adoptats i són gossos de teràpia. I tot el nostre equip té gossos adoptats i són gossos de teràpia. Vull dir, els gossos d'adopció poden ser fantàstics per moltes coses, no? Entre altres coses, per teràpies.
Va, últims missatges, Fran.
Doncs mira, precisament, ara que deia això la Maribel, mireu quin missatge més bonic ens envia el Javi, que diu: jo vaig adoptar la Neula, una gossa veterana, amb un tumor incurable al cap, invisible, i us he de dir que em va donar els millors 3 anys de la meva vida. Per tant, aquesta història bonica del Javi. Diu: adopteu gossos sèniors, sisplau. Aquesta és la crida que fa. El Joan té una pregunta relacionada amb les protectores. És obligatori que ens donin un gos esterilitzat en una protectora? A mi em van donar un cadell i em van dir: me'l puc emportar sense esterilitzar perquè era un cadell. L'he de tornar a esterilitzar? Puc tenir alguns problemes perquè és una barreja de GBP, de gos potencialment perillós?
És igual de la raça que sigui. Les protectores tenim l'obligació d'entregar els animals esterilitzats, a no ser que per algun motiu mèdic no es pugui fer en aquell moment.
Però has de tornar.
Com per exemple un cadell. Llavors, els cadells nosaltres els donem sense esterilitzar perquè necessiten les hormones sexuals per tenir un creixement òptim, però quan toca l'esterilització has de venir i esterilitzar-lo. És igual que sigui un GPP que sigui un Yorkshire. És igual.
Les protectores, imagino que us trobeu cada vegada més GPPs. Gossos potencialment perillosos.
Mira, hem tingut uns anys molt crítics amb el tema dels GPPs. El problema és que, molt ràpid, perquè se'ns acaba el temps, el problema no és tant que entrin moltíssims, sinó que costa molt donar-los en adopció, perquè són gossos molt estigmatitzats, però realment són gossos ben portats, són gossos meravellosos. Ara, la veritat és que l'any passat vam notar una baixada en l'entrada d'aquest tipus de races, que per nosaltres és algo molt positiu. A canvi, estem recollint molts malinois.
Ai, els malinois. Un altre dia dedicarem també, si us sembla, farem un programa sobre matching també de caràcters en general, eh? Si som una persona, no? Podem fer un consultori que ens truqui.
I de modes, i de modes. Vull dir, sí, les protectores total. Estan plenes de la moda total. De fa uns anys. Ja sent els border collies,
malinois, ara són aquestes dues
I sobre els GPPs, deixeu-me dir que l'agressivitat no va vinculada a la raça. El GPP simplement és per la morfologia del gos, perquè té una capacitat de mossegada forta i ja està.
Total.
És l'individu, com a mi em fa molta gràcia. Exacte. No, és que els labradors són molt bona gent. Depèn.
Depèn.
Com les persones.
Exacte.
No, és que els de Molins de Rei són bona gent. Depèn. Depèn de qui et trobis. Va, tot
en el
això.
Teu cas, sí.
En el meu cas, sí. Gràcies, Candela. Qui s'emporta el lot de mels alemany?
Mira, l'Anna, que té un gos adoptat, el Pipo, que té una mica d'ansietat per separació, agafa peces de roba i se les emporta allà on geu. Diu: com que ja ho sé, sempre li deixo alguna peça a sobre del llit perquè ell l'agafi.
Un dia farem un especial ansietat per separació, que veig que hi ha teca aquí per parlar-ne. Avui hem parlat amb la Candela Figueres, presentadora de Cita Bestial, tercera temporada, ja la trobeu des de ja, al 3CAT. A més, tots els capítols, vull dir que si voleu fer un intensiu aquesta Setmana Santa, ja ho sabeu. Figueres, gràcies, estimada.
Gràcies a tu, bonica.
Torna quan vulguis. La Romina Martínez, de l'SPAM, de la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Gràcies, Romina.
Encantada d'estar aquí.
Una abraçada. I Maribel Vila, experta en comportament i benestar animal, la trobeu arroba al racó de Milú. Gràcies, Maribel, com sempre.
A vosaltres.
Senyor Domènech, ens sentim demà. Fins
gràcies,
que se'ns acabin les respostes.
Adéu.